Terapia Boomer.
Sergi Pàmies, estàs content, eh?
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé.
Ha passat el que et feia dies que ens deies, eh? Aneu fent, i mira.
No, han passat més coses, per desgràcia, tant de
sí,
bo.
Sí.
Tant de bo pogués jo endevinar-ho, això.
Però tu ni WhatsApp, ni internet al mòbil, amb no. Ràdio Analògica, continues...
No, la màquina d'escriure, però veus, el WhatsApp tinc un telèfon que em va obligar a comprar l'Avantguàrdia quan van fer el canvi de seguretat pels col·laboradors, que no el faig servir, però he descobert el gran valor del WhatsApp per comunicar-me amb la meva filla que viu fora. De manera que el WhatsApp estic molt a favor. Estic molt a favor. Què passa? Que jo no faig servir el telèfon, tinc al costat de l'ordinador, perquè només el faig servir per la contrasenya aquesta que necessito per entrar a la pàgina. Però el WhatsApp he d'admetre que és un gran invent, eh? I no anava, evidentment.
No anava res.
Aquest matí no va. Perquè noto com un toro passat, prova superada.
Vodafone ha recuperat el 95% del tràfic.
Vodafone haurà recuperat el
que vulgui. Més del 90%.
Aquest matí no tinc cobertura de mòbil, no tinc WhatsApp, no tinc wifi. He anat al mercat i m'han obligat a pagar amb efectiu, cosa que m'encanta perquè porto efectiu, ho dic pels lladres que tinguin a bé atracar-me pel carrer, i els datàfons no anaven, els datàfons de les parades, i estaven bastant desesperats. Sí. He anat a la caixa a treure diners i no anava. Ho dic perquè la normalitat que ha sortit l'alcalde Collbona i diu ho hem aconseguit, ho haurà aconseguit ell.
Perquè el dia a dia encara té molt.
Hi ha una sèrie de gent que no té encara resolt. Entre aquí el meu estimat Albert Om també li passa.
Albert Om, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sí, com vas viure tu aquesta pagada?
Home...
Què estaves fent?
Mira, prou bé.
La pregunta que ens hem de fer ara, Sergi, què estàvem fent?
Què estaves fent o què vas deixar de fer? Diguem. A mi m'agradaria saber també quants plans es van estroncar.
Jo no vaig anar a un concert, que tenia comprades les entrades. I no vaig poder-hi anar perquè es va suspendre.
Mira.
Un concert en dilluns, no vull entrar en detall.
Jo l'últim que vaig tenir és una gran alegria, perquè vaig llegir que tornava l'últim de la fila,
sí.
I em vaig posar, dic, hòstia, llegeixo allò, i dic, mira, anava caminant pel carrer, i dic, va, em posaré música l'últim de la fila per fer el tram fins a casa. I tot de cop es va acabar la música, es va acabar tot, i ja va haver aquell moment que sembla de gag, no?, que quan... Perquè arribo al meu carrer i hi havia un operari al carrer fent unes obres que no tenien res a veure amb res. Llavors surt una dona a renyar aquell operari perquè l'havia deixat sense llum. I dic, no la renyi, dic, perquè dos carrers més enllà tampoc hi ha llum. Em sembla que és una cosa del barri. I llavors arriba un altre i diu, no, és tot Espanya. I... Clar, i em va agafar el riure, dic, tot Espanya? Dic,
no, segur que hi ha algun lloc que hi ha llum, no?
No, i en surt un altre, i Portugal!
I Portugal!
Bé, no, jo crec que... jo no m'havia de moure ahir, i això, jo crec que els que més han patit són els que estaven ahir
en
moviment,
trepats.
Diguem, no? Digues tren, digues rodalia, digues cotxe, en fi, tot el trànsit que hi havia ahir eren els que més ho van patir.
Mira, 23 hores després, Rodalies comença ara a recuperar el servei. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia. Comença a moure's alguna cosa a Rodalies. S'està recuperant parcialment el servei. Comencen a circular alguns trens a aquestes línies. R1, la del Maresme, R2, R2 Nord, la del Vallès Oriental, la que arriba a l'aeroport, R3, la de Vic, i R4, la de Manresa fins a Sant Vicenç de Calders. Són les primeres circulacions. La resta del servei, la resta de línies continua a ser suspès, però ara Renfe està recopilant informació i per les 12 s'anuncia una nova compareixença del director de Rodalies, Antonio Carmona.
Doncs ho seguirem. Gràcies. Fins ara, Joan.
Fins ara.
El Sergi Pàmies va publicar una novel·la, el 92, no?, L'Instint.
Sí.
Que va precisament una mica de...
Perquè va haver una apagada a Barcelona i em va inspirar pensar que podria fer una història d'un poble que es queda sense llum. Era un poble analògic i rural, amb la qual cosa els problemes que tenim ara de cobertura, wifi, tot això no hi apareixen. Però sí, les apagades són molt literàries. De fet, hi ha una famosa apagada a Nova York, que també en parlo en la novel·la,
perquè és el Quim Monzó que et dona una revista.
Em va donar una revista Time monogràfica dedicada a una apagada que havia hagut, em sembla, el 84 o així.
El 77.
El 77.
El 13 de juliol del 77.
I era brutal el número especial, t'explicava tots els problemes, clar, a Nova York, imagina't, barris sencers salvatges, no?, a les fosques. No va ser el cas del meu poble i tampoc sembla que hagi sigut el cas ahir, o sigui que també és d'agrair.
No, però és veritat que era molt literari el que estàvem explicant, o molt cinematogràfic,
no? I molt radiofònic.
Sí.
Jo ahir, escoltant-vos, em va recordar molt un programa mític que jo el vaig viure de molt jove i el vaig patir més, en aquell cas, perquè en aquell cas sí que estava en trànsit, i que no, mai més l'he esborrat de la memòria. Vull dir que hi haurà molta gent que recordarà el que veu fer a la ràdio. Això era el 30 de gener de 1986, nevada a la Catalunya Central, que va deixar... ens va deixar una setmana sense llum i sense telèfon, o sigui, tot va caure. I jo tornava de Bellaterra, que estudiava periodisme, vam marxar a 2:15 amb un cotxe d'aquells comunitaris que fèiem de Bellaterra i vam arribar a les 5 del matí a casa. 15 hores per fer un trajecte de 50 quilòmetres. Llavors, què passava? Havien caigut els telèfons. Llavors, no hi havia possibilitat, no hi havia mòbil, evidentment, de comunicar-te amb les teves famílies. Què feies? Intentaves parar en algun lloc a mig camí, trobar una cabina... a la cabina trucar a Catalunya Ràdio i dir, escolta'm, els meus pares que no pateixin, que estem al cotxe, que passarem la nit a aigua freda en un pavelló que ens han habilitat.
Sí?
Bueno, però trucaves i donaves l'encàrrec.
Sí,
diguem.
Sí.
O sigui, moltes vegades no passaves ni amb antena. Era un especial que van fer l'Antoni Bassas i l'Àngels Barceló, que va ser molt i molt i molt útil per moltíssimes persones, perquè, clar, com a mínim tenies una idea de què passava, perquè... I en aquest cas a Osona, al Bages, altres comarques de la Catalunya Central, això una setmana sense llum i sense telèfon.
Clar, tu com a oient de ràdio, Sergi, ahir devia xalar, no? Perquè és un dia d'aquells de...
Bueno, no em va fallar. No em va fallar la ràdio. No em va fallar la ràdio, no m'ha fallat mai. És el mitjà que millor sap fer aquestes coses. També és veritat que inevitablement... és a dir, jo avui he anat a comprar fresons... I el tio dels fresons no m'ha dit, has vist que bons que som, que tu et vens aquí a les 8 del matí i tens els fresons a punt? I en canvi nosaltres necessitem l'autoestima baixa que tenim de potenciar constantment el que fem. I fem bé perquè ja no ho farà ningú més. Però sí que és veritat que programes, a més, no, a Catalunya Ràdio va fer un desplegament sensacional, a més amb l'etiqueta de ràdio pública, però tot el dial hi havia 7 o 8 programes memorables. És a dir, tothom estava pel que havia d'estar. És el típic dia que la gent no mira el rellotge, és el típic dia que les redaccions no pensen si els hi pagaran les hores extres.
És fantàstic, quan estàs treballant aquí veus tot l'esforç que hi ha darrere.
Llavors aquesta energia es transmet. Llavors, clar, hi ha pocs dies en què la ràdio agafi aquest potencial absolut. No?
Sí, al meu carrer va bé l'imatge que avui surt en foto, per exemple, a la portada del periòdico i altres, però això va passar realment, jo ho vaig viure. O sigui, jo, per exemple, tinc 2 transistors amb piles, diguem, un ja me'l vaig quedar per mi i l'altre el vaig deixar amb un veí que no en tenia, no? Però llavors, per exemple, la intervenció de l'Illa 8:45 del vespre, que estàvem tot el carrer, estàvem a fora, una veïna va treure el seu transistor, el va posar al mig i vam fer una rotllana al voltant d'aquell transistor.
Bueno, aquí es va produir, va venir,
sí, clar,
300 persones aquí.
Però ja dic...
Durant tot el dia anàvem passant, perquè vam treure un altaveu, perquè estàvem aquí. Això va ser idea del Quim Rotllant, company del Mans, que va dir, traieu un altaveu que la gent ho pugui sentir, i va ser un encert, perquè va venir moltíssima gent que s'acostava a saber què estava passant.
Ahir vaig anar a una botiga que hi ha al carrer Guillem Tell, Audio-Video Tell, que porten un matrimoni fantàstic amb Pere i la Rosa, que tenen doncs, aparells d'aquests vintage, diguem, no? I llavors tenien una discussió ja de fa mesos que la Rosa es va que li dèiem a en Pere, escolta'm, tenim masses transistors. I això no, amb tota la vida no ho vendrem.
Massa stock.
No ho vendrem, aquest estoc, no? I, evidentment, ho van esgotar tot en una hora, i que hagués venut... Jo, amb l'estona que vaig estar allà, vaig estar 10 minuts a la tarda per veure una mica com allò... Van entrar 20 persones, que era un no. Ja no... Segur que no tens ràdio. No en tinc. Vull dir que... Sí.
I, a més, amb els auriculars. Perquè hi havia el tema dels auriculars, que tots anem amb aquestes minipolles a les orelles blanques, i en canvi, aquests no funcionaven. No, havies d'anar amb el dels xinos, amb el, aquell lleig, amb aquell cap, rodó.
Que fa mal l'orella al cap d'una hora.
Ah, no sé que compris el de botó, perquè...
El de botó està molt bé, sí.
El de botó, però no es troba. És a dir, que has de rascar molt, perquè ara està de moda el perforadora,
Sí, que té, per treure la cera. Va bé per treure la cera.
Sí, o per trepanar-te el cap. Però el de botó, que és el clàssic, és el, de fet és el que està més bé de preu.
Sí, el de tota la vida.
Aquests, jo en tinc unes reserves per dies com aquest. I els vaig canviar, per cert. Quan vaig veure, ja portava una hora, vaig dir, avui és un dia que has d'estrenar auriculars.
Clar, a mi em va anar bé, no per kit de supervivència, perquè no m'ho havia plantejat mai així, però per kit boomer, no?, en paraules de la teva secció, Sergi. Clar, jo tenia pràcticament tot el que es havia de tenir, diguem, no? Perquè, clar, tenia espelmes, tenia piles, tenia el transistor, tenia diners en efectiu, i, escolta'm, doncs podia tirar, no, sense haver-m'ho plantejat.
És que ja quan em van fer aquella publicitat del kit de supervivència, sí, a mi em van ofendre. Perquè era dir, bueno, de què vas? Era un dente, eh? Sí. Saps allò la gent que t'explica la pasta al dente?
Sí.
Que dius, bueno, xato, ja sé com va la pasta.
Sí. És el de vivència, no el de supervivència, no?
Que, per cert, hi ha una cosa que hi va passar desapercebuda, però jo em vaig quedar, que és que el zoo de Barcelona van tancar, van desallotjar els animals i van tenir un problema, que és que es veu que les tanques metàl·liques no funcionaven. I, per tant...
Aquest ha sigut un problema dels comerços enorme.
Sí, però per
les putes persianes automàtiques, que sempre que es feia això... Va haver-hi uns anys en què la gent es va flipar amb la cosa automàtica. Però sempre hi havia algú que deia, bueno, però tindreu una manivela.
Ahir pensava, amb aquests fantasmes que tenen tota la casa digital, que arriben i apreten un botó i totes les persianes es mouen i les llums de colors, avui què fan?
Jo en algun moment de la meva vida vaig participar de la construcció d'una gran casa al Maresme. I van fer totes unes obres, tal. I no sé per quin set sous em va tocar participar en la instal·lació de les persianes, que era tot un procés. I la meva gran discussió era, molt bé, totes aquestes persianes superautomàtiques, però si se'n va la llum... El primer que em preguntava. Llavors, un dels tècnics va dir...
Com és que se'n vagi la llum,
home? Hi hauria l'altra possibilitat, que és posar un caixó al costat de cada persiana en què hi pogués encabir un sistema de manivela. Això també es fa, té un sobrecost. Evidentment, em va fer un pressupost que vaig haver de seure per assumir-lo. Però bé, i què va passar al cap de 2 anys? Que se'n va anar la llum. I jo vaig treure la manivela. I gràcies a la imatge vam poder tancar la casa. Perquè molt sovint el que els va passar als comerços.
Però que no ahir, podien tancar. Això del zoo que explicava, a Jurassic Park què va passar? Jurassic Park comença així, aquesta pel·lícula. Que no es pot tancar la tanca i l'hem cagat.
Ahir va passar...
Ahir no va passar això, cap llavors va escapar del zoo.
Fortunadament. Ahir va passar un parell de coses, també. Una, em va semblar molt interessant, la Núria Peraire, des de Girona, que va entrar i va explicar que s'havia quedat tancada a l'ascensor, em sembla, de la delegació de Catalunya Ràdio, si no ho vaig entendre malament, que és un quart pis, però que va donar el consell a l'altra gent que es veu que el president d'Escala té la clau, que els ascensors tenen una clau.
Sí, senyor.
Allà. I allò em va semblar un consell boníssim, perquè estic segur que aquella hora encara hi havia gent atrapada. I l'altra vaig presenciar discussions també al carrer entre gent que havia fet reformes a casa, com deia el Sergi, i s'havia presentat aquell debat de què fem, la cuina. Gas,
amigo,
o vitro.
La vitroceràmica.
I aquí...
La peste quina. Però mira, els ja està bé.
Sí, clar,
perquè és tan evident... Ara t'ho diuen tots els cuiners, que no, com el gas no hi ha res.
Sí, sí.
És que era evident, però a vegades fa falta que hi hagi tota una generació de gent que pringui.
Però tu creus que realment això... És a dir, a la pandèmia també havíem d'aprendre moltes coses. La gent tornarà a posar-se gas, per exemple, a les cuines?
La gent sempre fa el que vol, però... I a més, a nosaltres ens no, el fet de tenir tot previst... Jo estic sense wifi, sense cobertura i sense res. O sigui, no et treu de l'equació. Tu pringues igual. Ara, hi ha moments de celebració orgullosa generacional, que és quan la gent es comença a matar per un...
Per una mascareta, en
no,
el seu
no.
moment.
No, per una ràdio, que jo en tinc 7 o 8. Puc triar. És a dir, jo en tinc una pels dilluns, una pels dimarts...
La mascareta, tots vam dir. No, ara quan la traiem, si tots anem en un avió, ens la posarem perquè hem après que les distàncies...
Però tu coneixes l'espècie humana i saps que l'espècie humana no aprèn.
A més, això ha durat, més enllà de casos particulars que encara ho estan patint ara per tornar a casa, el panorama a l'estació de Sants, wifis, etc. Ha durat just per fer-ne broma amb el temps. O sigui, jo crec que això no quedarà com una cosa greu, o sigui, no tindrà la gravetat.
No veus una, abans de les 4 una recaiguda? El que en termes sísmics es coneix com a rèplica?
Com una rèplica?
Jo estic tota l'estona esperant la rèplica.
Doble oscil·lació.
Home, l'explicació de l'oscil·lació a mi no m'ha convençut gens. No, si pot haver-hi en qualsevol moment, ara estem parlant i de cop...
Ah, sí, sí.
Bé? Ara, és que el que et venen a dir és això, que si ha passat per, si amb condicions meteorològiques normals, per què no pot tornar a passar ara?
Però quants anys fa de la pandèmia, Ricard? O sigui, estem exigint avui una explicació de què va passar ahir. O sigui, si jo ara jo et pregunto, com es va originar la pandèmia?
Wuhan, contacte animal amb humà... Però
no, contacte no animal amb humà, sí, sí. Que no n'hi ha...
Un laboratori.
Un laboratori. Vull dir, sí. No sé,
o sigui... que ahir els laboratoris també va trucar un senyor que feien amb els animals que estaven fent proves, si els mataven o els deixaven allà.